Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Benvinguts als únics minuts de la ràdio pública, els que els protagonistes absoluts són les persones que tenen com a mínim 60 anys. Aquí posam el llindar. Llegir per conversar, per aprofundir en l'enteniment d'una obra literària i en les relacions socials. Són algunes de les bases dels anomenats clubs de lectura, dels quals parlarem avui a Som Grans. I, com ens pertoca, ho farem des de l'òptica dels adults majors com a usuaris d'aquests clubs. Parlarem avui amb la bibliotecària i una usuària del club de lectura per gent gran de la Biblioteca de l'O, a Menorca. Abans, però, la conversa serà amb una escriptora de gènere negre, la palmesana Dora Muñoz, autora, entre d'altres, de Massa mares per un fill i Caliu sota les cendres. Amb ella passarem els primers minuts del programa per a intentar conèixer millor qui és i com veu i viu l'envelliment. I de la literatura passarem després al cinema, en concret al Festival Internacional de Curtmetratges sobre gent gran, FICMA Salamanca, per comentar amb vosaltres i amb la Mireia Balasch el seu palmarès. A més, com cada programa, comptarem amb els consells de l'entrenador personal de sèniors, Artur Kellner, qui en aquesta ocasió ens visita per parlar-nos sobre la importància de l'ús dels pre- i els probiòtics quan som grans. La Mireia Balasch, de la producció executiva, i en uns instants també serà aquí, a la locució, amb servidora. I el control tècnic de la sessió és en mans de Níquel Hernández. Som-hi!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Psicopedagoga de formació, ha passat de professora a escriptora després de la jubilació. Durant un grapat d'anys va impartir classes a la presó de Palma. Les seves novel·les publicades pertanyen al gènere negre. La primera obra en solitari la va publicar el 2018 amb el títol Massa mares per un fill, amb l'editorial Llibres del Delicte. Abans, amb la mateixa editorial, havia tret Caliu sota les cendres i havia fet també una part del llibre Lluna negra amb en Pere Morell i en Josep Manuel Vidal i Llanes. Al llarg de la vida ha escrit també alguns contes, poemes, relats curts i vessa de tant en tant dels seus pensaments al blog Variat d'incerteses. Es confessa amant de la lectura, dels viatges i les converses. Va néixer a Palma l'any 1954. Es diu Dora Muñoz. Benvinguda al programa, Dora.
Moltes gràcies.
Dora, ara he de reubicar la meva ment. Deia abans que li agrada, entre altres coses, conversar. Li pareix bé si xerram una miqueta sobre,
sí.
sobre l'edat i sobre la bellesa. Com ho du, vostè, això de fer anys?
No m'agrada gens, eh? Sí m'agrada perquè l'alternativa és molt pitjor. Per tant, no està malament fer anys, vale? però està clar, jo, això de ser gran no és catxollo, eh? És un rotllo. L'únic bo que té és que te jubiles i no me deixe cap prestes de matins. Jo reconec que, que és el que més m'agrada, però per una altra banda també perds facultats, perds agilitat, perds moltes coses, se perden moltes coses, però bueno, tampoc vull ser absolutament negativa i també se guanyen moltes altres. Se guanya bastanta tranquil·litat. O sigui, si no tens alguna malaltia important, alguna cosa, pues és una època, diguéssim, dolça, perquè tens moltes menys preocupacions que quan ets jove, pots anar més a poc, jo m'he tranquil·litzat molt després de la jubilació, ja no he de cuidar els meus fills, no he d'anar a fer feina, moltes coses que ja no he de fer i puc fer el que vull. i això és un gran avantatge.
Mm-hmm. Aquests avantatges, però, compensen aquells desavantatges que ens ha apuntat a l'inici de la seva resposta?
Jo que sé, si compensen... No, és que no hi ha cap alternativa més, o sigui que, bueno, ara mateix a mi, jo diria que sí, que me compensen, perquè és el que hi ha, i si no me compensen estaria enfadada i no val la pena. Però, bueno, el que seria meravellós tenir aquestes mateixes circumstàncies, no haver d'anar a fer feina, no haver d'aixecar-se pres per fer el que vols, no tenir obligacions familiars com tenia abans, no haver de córrer, tenir tot això, i 45 anys estaria molt bé. I fins, no me posen molt poc, tampoc voldria ser molt jove, però 40-45 no està malament.
S'hauria quedat en aquella edat.
Sí, és una edat bona, però en les circumstàncies actuals, que, però com que això és impossible, doncs bé, ja compensa, ja està bé, és el que hi ha i punto.
I creu que si d'alguna manera s'hagués preparat, no sé, llegint, assistint a cursos, rebent informació de les institucions, no sé,
ja.
Posa'm X idees, no?, les que se'ns puguin acudir, això li hauria ajudat a dur-ho millor?
No crec. Jo crec que, a veure, el que és ser vells, tots ho sabem, no? Tenim contactes amb gent més gran que nosaltres.
Sí, però segur que se sap quan no s'experimenta?
Jo no lo sé. A veure, jo pensava que mai seria vella, igual que quan són joves pensant que mai mos hem de morir. Que això està tan en fora, i sí, a veure, que pensava que això no arribaria, que això no anava en jo, que quan veia que la gent gran anava tan poc a poc i tal, jo no ho entenia, jo deia, per què van tan poc a poc? O per què no? Mira, una cosa molt curiosa, jo sempre pensava, per què no pujaran a la cera? Bueno, però és que, i s'estimen més anar per la vorera de la cera per baix, però és que pujar un escaló, a lo millor arriba un moment que ja deu costar, i jo això em semblava que les aceres tenien les voravies, tenien un escaló tan petit que era impossible, era una cosa com absurda que els vells no pujassin, i ara ho comença a entendre. O sigui, hi ha coses que s'entenen quan ets conforme, tant com vas fent anys, entens coses. No sé si m'hagués servit de res que me les explicassin. Jo crec que les veia, però no em feies molt de cas.
Clar. Curiosa i casualment, aquest 5 d'octubre és el Dia Mundial dels Docents.
Ah, sí.
Com van ser durar els seus anys com a professora? Sí.
Molt bé. A mi m'agradava molt la feina que feia. Jo vaig ser professora de primària durant molts anys. Després vaig passar a secundària i m'ho vaig passar... Bueno, m'agradava molt. De fet... Jo me dedicava a fer escola, però també més a fer formació de professors, a investigar sobre educació, o sigui, moltes més coses, a més coses que no eren imprescindibles per la meva feina, però m'agradava el més enllà de l'educació.
Enriquir-la, no?
Sí. Sempre vaig tenir molt d'interès per l'educació. Era el meu interès primordial en aquell moment era, bueno, com sempre, llegir, com sempre viatjar i també l'educació.
Passar per la presó com a professora ha influït en la seva visió sobre aquest tipus d'institucions?
Sí, clar. La presó és una institució que coneixem molt poc. A mi sempre m'havia interessat, perquè m'interessen aquest tipus d'institucions, ja, però si no estàs, no saps com és. I és clar que estant allà vivint i compartint coses amb els presos, que allà se diuen interns, o sigui, un eufemisme com un altre... He après moltes coses, moltes, sobre la naturalesa humana, sobre els prejudicis, sobre la delinqüència, sobre les persones i sobre jo mateixa, fonamentalment sobre jo.
I tot aquest aprenentatge es nota en la seva escriptura?
Home, clar. A la primera novel·la, que és Massa mares, per un fill se nota molt, perquè el tema, perquè apareix la presó i apareixen els seus personatges, i o sigui, la presó i la vida de dins forma part de la trama de la novel·la. Mm. Llavors,
però és una història real? No. Que narra?
No. és una història que podria ser real i que té elements agafats de la realitat però modificats. No és una història real, però hi ha històries que s'hi semblen molt. O sigui, hi ha moltes coses de les que surten a la novel·la que són absolutament reals, però no hi ha una mort, com hi ha... aquesta no és real, però sí hi ha moltes mares a la presó. I hi ha molt de fills que tenen massa mares.
Mm-hmm. Entenc malament, oi? Hi ha cert punt de compromís social en la seva obra.
Hombre,
literària.
Clar. Sí, jo crec que escric novel·la negra per això, perquè la novel·la negra me permet fer crítica social, que crec que és la característica més important de la novel·la negra, la crítica social. No és, com molta gent pensa, o no és per mi, la novel·la negra el més important, que hi hagi un assassinat i que hi hagi una investigació i que surtin uns policies i que descobres qui és l'assassí. A mi això no és el que m'interessa de la novel·la negra. El que m'interessa és d'aquest gènere és la possibilitat de fer crítica social. I l'assassinat, que hi ha una mort, és, bueno, és una cosa circumstancial. Però el més important no és qui és l'assassí, sinó per què hi ha crim. M'interessa més els perquès que els quís. Per tant, jo diria, jo no tinc interès per la novel·la purament de policies i d'investigació, de les que lo important és al final saber qui ha estat l'assassí, pensar en les novel·les d'Agatha Christie, que són un poc això. M'interessa que al voltant de tot això hi hagi un anàlisi que se presenti, que parlem també de la condició humana i de per què la gent mata i per què la gent delinqueix i els perquès i les motivacions de la conducta en aquesta societat. Llavors, la novel·la negra me permet xerrar d'aquells aspectes de la societat que no m'agraden.
Massa mares per un fill està ambientada a Palma.
Sí, i Salta Novel·la també, sí.
Aquí mateix.
Sí, aquí mateix.
Quina crítica li faim en aquesta, la nostra societat?
Home, la nostra societat és una societat molt semblant a totes les societats occidentals. És una societat amb rics, molt rics, i pobres, molt pobres. I, a més, cada vegada això s'està accentuant més, perquè les classes mitjanes pràcticament estan desapareguent. És una societat on els rics, per dir-los d'alguna manera, es preocupen molt poc pels que no ho són, on hi ha moltes coses amagades que no volen veure, o s'amaguen de ball, és aquella imatge d'amagar la brutó de ball les estores, on hi ha molta gent que no té res i uns altres que tenen molt. I aquesta societat, la societat mallorquina, és com jo crec que com la majoria de les societats occidentals. O sigui, vivim despreocupats els uns dels altres, intentant alguns sobreviure i uns altres viure cada vegada millor.
Vostè creu, Nora, que si en comptes d'haver estat dona hagués estat un home, hauria pogut dedicar-se més a l'escriptura i fer-ho compatible amb la vida familiar i laboral?
Bé, segur. Jo crec que no hi ha cap dubte en aquest sentit. Jo crec que les dones sempre han tingut, i jo diria que segueixen tinguent, no? El hàndicap aquest de la vida familiar, de la cura dels fills i de la llar. I això ens ha llevat molt de temps per altres coses. Jo ho he fet perquè he volgut, suposadament, però si hagués estat home segurament no hagués fet igual, perquè els homes dels meus voltants no ho han fet igual que les dones. No sé si ara ho fan, però em fa la impressió de que en aquest aspecte encara queden moltes coses a fer, encara queda un llarg camí a recórrer, el camí de la igualtat.
M'agradaria molt aprofitar-me de la seva experiència, així que si podem des d'aquí, amb la seva veu, donar algun consell, no sé si és partidària de consells o no, però algun consell per a les dones més joves que se vulguin dedicar a escriure i a viure alhora?
Ai, no sé, jo ara pensava en aquell refrany de consejos vendes que para ti no tienes, una cosa així, no? Jo quan era jove i me dedicava a les filles, jo no sé què, ni vaig pensar que volgués escriure. O sigui, jo volia escriure quan era jove, molt jove, però després per jo la feina i la família era més important. Però crec que les dones joves que volen escriure ho tenen més difícil perquè tenen menys temps, però han d'escriure, perquè se pot escriure molt poc cada dia, però no deixar-lo. Llavors, tampoc se poden deixar els fills, però potser es poden compaginar les dues coses. Jo, en lloc d'escriure ficció, em dedicava molt a la investigació pedagògica, i això era, diguéssim, que formava part del meu lliure. Bueno, pues no sé, si un té interès per escriure, escriu. Encara que crec que per una dona en càrregues familiars és més difícil que pel seu marit.
Entrarà molt d'escriure.
O sigui, el consell és que escrigui, ¿vale?
Sí. Que ho facin com vulguin, no?
Sí, però que no ho deixin.
Que no ho deixin, exacte. Amb aquesta frase ens queda. L'idea de que em xerrà molt d'escriure, però què llegeix la Dora Muñoz?
Ui, jo llegeix de tot. A veure, és que llegeix molt, 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 perquè ara, jo sempre dic, és el que més m'agrada és viatjar i llegir, pues ara, imagina't, fa molt de temps que no m'haig llegit entre les meves aficions.
Lo dels viatges, sí. A causa de la pandèmia, ha quedat mica aparcat, no?
Sí, mira, des del mes de gener jo no torno a sortir. I llegeix molta novel·la negra, però no sols, jo que sé, ara vaig acabar L'infinito en un junco, que no és una novel·la exactament, és una mica un assaig sobre l'origen dels llibres i els llibres a l'època antiga, que és una meravella. I jo t'ho dic que crec que m'interessa tot. També ara deix moltes lectures, o sigui, com és lectures i si no m'agraden les deix, que és una cosa que quan era jove me costava molt fer. Ara no, ara m'és igual. Hi ha moltes coses per llegir i ja no tinc tant de temps.
Ja tornat més selectiva, a millor.
Sí, sí, a lo millor he tornat més... Bueno, simplement he decidit que no tinc temps per perdre si una lectura no m'agrada molt. Encara que me l'hagin venuda com una meravella i com no sé què... Pues, si no m'agrada molt la deix. Jo que sé, negra, m'agrada molt llegir novel·la negra en català, és francès, o sigui, m'agrada llegir novel·la negra mediterrània, i llegir novel·la negra aprenc molt, i m'agrada llegir no sols per llegir i entretenir-me, sinó també per aprendre a escriure.
Està escrivint ara mateix?
Sí, sempre escric, però bueno... escric. Sí, tinc un projecte d'una novel·la i vaig fent.
Mm-hmm. Serà també del mateix gènere negre?
Sí, sí. També. Me sent molt còmode en aquest gènere per això que te deia abans, mm-hmm. Perquè dona l'oportunitat de, en la investigació, recórrer els paisatges que jo vull recórrer. Que en el meu cas són paisatges d'aquí i bueno, la nova novel·la també hi ha una cosa de fora, però m'agrada molt recórrer els paisatges d'aquí i recórrer els paisatges no tant per la descripció del paisatge com per la descripció, l'anàlisi, el treball amb els personatges que conformen aquest paisatge.
Dora, quins ingredients fan falta perquè aquest món sigui meravellós, si és possible?
Que el món no serà mai meravellós, però no està mal, eh? El món, que si no fos... de vegades són nosaltres que el complicam una mica, però vaja, que el món, sense les coses, li lleves les coses dolentes i que tots saben quines són, que són provocades per les persones, i té moltes coses molt i molt interessants i molt bones. I perquè sigui millor, pues fa falta, no sé, supos que una mica d'aquestes coses que se diuen sempre, de solidaritat, de pensar en els altres, de no ser tan egoistes, que hi ha molta gent que no ho és. És que si ho pensam bé, hi ha molta gent que és molt solidària, que no és egoista, que treballa pels altres. Bueno, pues que això crec que és una mica, i que els poderosos no els hi deixàssim fer-se cada vegada més poderosos i posar el peu a damunt el coll dels altres.
Natura Muñoz ha triat per al comiat musical d'aquesta conversa un tema soul, escrit poc després del seu naixement, a la dècada dels anys 50 del segle passat. Wonderful World, món meravellós, de Sam Cooke.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Dora Muñoz, moltíssimes gràcies per la visita aquí al programa. Ha estat un autèntic gust.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i per jo ha estat un plaer conversar. Com dèiem al principi, que m'agrada conversar, igualment enrotllat massa, però bueno, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat.
Aquí també ens encanta conversar, i sobretot quan és tan agradable com amb Dora Muñoz.
Gràcies.
No know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Yeah, but I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Som grans. IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Un, dos, tres, botifarra de pagès.
Però si no hi avisa Martín, pues, ¿qué va a hacer?
Avisa'm quan estigui.
Pues toma, aquí tiene el dedo de
ni
medio.
Ni plan bien, ni plan mal.
Bueno, tener a la Pedroche es como tener a Rafa ahora mismo en el Roland Garros, porque Rafael dará los cuartos y después las campanadas. Lo pillas.
La picolíssima.
Porque ha pasado a cuartos.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Yo he nacido en Gaza en los años 80. No sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, nunca he dicho papá a nadie.
A les etapes de confortabilitat, els aprenentatges en el meu cas han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Som grans. IB3 Ràdio.
Aprofitant que avui acabem de tenir una convidada directament relacionada amb el món de les lletres, ens endinsarem també en els hàbits de lectura dels majors. Hola, Mireia.
Hola, bones tardes.
Com
sí, no? T'he sentit que veiéssim l'altra cara, no, de la moneda, i el que farem és viatjar virtualment fins a Menorca, fins a l'Alió, perquè ja ens hi esperen dues dones, una major i l'altra no. Són la Núria Pons, de la Biblioteca Pública de l'Alió, i la Ignàsia Domènech, que fa bastants anys que és va ser la impulsora del Club de Lectura de l'Associació de Jubilats. I estan ses dues, oi que sí? A l'altra banda del fil telefònic. Bones tardes.
Bona tarda. Bones tardes.
La Núria dirigeix el Club de Lectura i l'Ignàsia n'és una de les seves usuàries més fidels. Oi que sí, que fa anys que us coneixeu?
Pues sí. Sí, no, no, molt, molt bé, molt bé. A més, estem molt contents d'en Núria.
Sí, Núria, tens el Club de Lectura de la Biblioteca, tens usuaris i usuàries bastant, bastant fidels, més usuàries que usuaris?
Sí, efectivament. A la Biblioteca de Lectura tenc usuaris i usuàries, però en el grup de lectura que ens trobam i comentam, tenc usuàries, única i exclusivament en aquests moments.
Pareix que en els homes els hi costa més o els hi fa vergonya? No saps si és...
Bueno, a vegades n'hi ha que alguns que llegeixen molt i els hi han comentat i troben que no, bueno, que hi ha molt llegir però que no necessiten compartidor. D'altres tenen altres coses i va depèn, però sí, ha coincidit que darrerament tenc usuàries.
I majors? O de totes les edats?
No, de totes les... Bueno, hi ha un pot de tot, però així com abans de dir que era un grup de lectura de gent major, no ho és un grup de lectura general. El que sí que passa és que gent molt jove no n'hi ha. Allà de aproximadament uns 40 anys i després d'anar pujant ja cap amunt.
Ignàsia, per què vas decidir que tu amb tu volies formar part d'un grup de lectura? No? Que volies provar què era això de compartir allò que estaves llegint o vivint, no?, amb d'altres persones.
Bueno, fa molts anys ja m'agradava anar en el grup de lectura pròpiament de la biblioteca que es desenvolupa els dissabtes. Uh-huh. Però més a prop d'aquí, o sigui, fa 7 anys, jo llavors estava dins el club de jubilats i són molt actius els jubilats. Sí, tenen anys, però són molt...
Faltaria.
Sí, molt fa... I, però faltaria potser un grup de lectura. I llavors s'ajunta en aquell moment, ho va trobar bé, i ho van fer aquesta crida, van tenir la sort de comptar amb Maria Alcàfer, que era, diguem, la que va impulsar des de l'obra social de la Caixa, dos grups de lectura, un es matí i una a la tarda, de lectors, mm-hmm, pues ja jubilats. Llavors, ara, per les circumstàncies que tenim, desgraciadament, pues el club està tancat i llavors anar a Núria des de la biblioteca, mos ha posat una mà, diguem, i mos ha ofert un espai i continuar amb el grup de lectura, pues ja afegiguem gent que ja no té res que veure, perquè s'hi han afegit altres persones, altres... Mm-hmm. I s'ha creat un grup molt... Bueno, jo crec que serà potent, mira per on.
Que bé. Com funciona el Club de Lectura de la Biblioteca, Núria? Com fas la tria? Què feis? Parleu d'un llibre durant molt de temps? Perquè n'hi ha que són. Club de Lectura, un picanàs més. Te llegeixes i et reuneixes aquell dia. Valtros no funcionau així.
Sí, nosaltres sí. Els de l'Ignàsia no, ja t'ho explicarà.
Els de l'Ignàsia funciona diferent. Vale. Sí, tu funciones nostre... com la majoria de biblioteques públiques, no?
Sí, els nostres fem una vegada en el mes i comentam aquell llibre. El llibre dura un mes per llegir cada un a casa seva tot el llibre. I, bueno, que igual, lògicament, no hi ha cap obligació, però vull dir que donam un llibre durant un mes. La biblioteca s'encarrega d'aconseguir exemplars i es van rodant i quan acaba aquell mes... o jo mateixa, o moltes vegades intentant convidar qualcú, si pot ser un autor, està molt bé, però moltes vegades és qualcú entès en el contingut del llibre. Uh-huh. Ara penso que vam fer una novel·la que anava sobre art i vam convidar en Carles Jiménez,
bueno, que és una autoritat d'insert a Menorca.
Uh-huh.
I clar, i això fa omple de continguts les trobades. I han tingut tot tipus de convidats, que no són pròpiament autors de llibres.
Ahà, i la tria dels llibres la fas tu, però una
no,
mica...
No, això volia dir que...
En funció de les persones, en funció del que et demanen?
No, és que no la faig jo. Bueno, jo hi particip, però és una cosa més assembleària. De fet, hi ha unes... Fins ara funcionàvem, des de que jo hi som, que hi havia... Bueno, hi vas també. Hi ha unes 3-4 persones que són les que fa 10 anys que estan dins d'aquest grup. I la bibliotecària, que abans no era jo, junten aquestes persones, conjuntament es feia una selecció de títols i es proposava després, o a vegades donava més tancar, més obert. Aquest any directament ens trobàvem aquest dissabte dia 10, però sense lectura, perquè com que venim del confinament, venim de tot aquest temps que no ens hem vist, aquest any hem proposat de manera diferent fer una trobada, bueno, de trobar-nos, de xerrar, perquè tot, a més la gent ha llegit moltíssim, i entre tots elaborar el programa d'aquest curs.
Ah, molt bé.
És un curs com molt obert aquest any.
Crec que el del club de lectura dels jubilats és diferent. Ignasi, explica'ns un poc, Ignasi, com funciona.
Sí, és diferent, però m'agraden tots dos, eh? Jo, de fet, hi vaig a tots dos. És diferent. La Núria ho ha explicat molt bé i és molt interessant. Nosaltres és una altra història. Ara ja no som d'un club de jubilats perquè les noves incorporacions ja ens entenem que en aquest moment som un grup de lectura amb una altra dinàmica, però sí, dins ja la biblioteca. Llavors, nosaltres, bé, ens posem d'acord, sobretot la Núria també ens orienta, i llavors tenim un llibre, quasi sempre li demanem una mica segons l'estat d'ànim nostre. Ara, de veritat, li van dir, mira, no pugui ser massa carregat perquè venim d'un confinament i tenim el cap tan ple, ha de ser una mica lleuger, de qualitat, això sí, d'un bon autor, que sigui interessant, que aprenguem, però que no sigui molt feixuc. Nosaltres li deim molt feixuc, supos que m'enteneu. Llavors, pues, també llegim, cadascú té un exemplar, i llegim a casa, el que a vegades anem apuntant aquelles frases o aquell personatge o aquella forma d'escriure que amb aquella pàgina ens ha cridat l'atenció. I llavors es fa la riquesa del grup. És un grup que hi ha confiança perquè sempre són les mateixes, és diferent, no és per lo bo i per lo dolent, és diferent. I llavors cadascú diu, ah, doncs mira, jo he apuntat també les 50 i una altra, jo les 74 o les 324, ala. I posam en comú pues, aquell personatge i pot ser interessant. A vegades fins i tot amb una que havien llegit, que era Nada,
mm-hmm.
Ens van repartir els personatges. O sigui, una era na Glòria, l'altra era el cunyat, l'altra... Per fixar-nos cadascú més amb aquell personatge perquè actuava d'aquella forma. I també va ser molt divertit.
Mm-hmm. Sí. Ja per acabar, perquè se mos acaba el temps, Núria, Ignàsia, el confinament, de què us ha servit, no?, per poder llegir una mica més, què us ha aportat?
Bé, jo personalment m'ha servit per fer bastanta feina. No, volia dir que no me vaig, en cap moment vaig intentar no desconnectar-me de la biblioteca i tot el que podíem fer de manera virtual per intentar mantenir el contacte, ja siguin les famílies, van crear un grup de lectura que funcionava per WhatsApp, i vam intentar estar molt actius en tot el que poguéssim.
Mm-hmm. I tu, Ignasi?
Pues sí, jo ser... sobretot he vist que ha estat una riquesa molt gran, el manco les amigues que jo conec és que és llegidor i és que no ho és, perquè de fet ha omplert de vida i de personatges, de països, de formes de pensar i de viure, disca seva estiguin tots sols. Vull dir que faig una crida una mica en aquell que potser ho ha deixat per circumstàncies, que torni a enganxar aquesta feliç idea que és de llegir, perquè dona vida, dona llibertat, dona esperança, ho dona tot a llegir. I sobretot, en el cas del grup nostre, pues, també molt bones amistats.
Núria Pons, Ignàsia Domènech, moltes gràcies per les vostres paraules i que visquin els llibres per sempre.
I tant que sí. I tant. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu. Adéu.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
A poc a poc se va sabent més de com d'important és tenir una bona flora intestinal per la nostra salut general. Avui, a Som Grans, toca que parlem dels prebiòtics i els probiòtics.
Grans d'all amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur.
Hola, Natàlia.
Benvingut de nou. Jo, si em fas dir prebiòtic i probiòtic, ho sé dir, però ara, si em demanes que t'expliqui la diferència, què són i què no són, em perd, així que...
Sí.
Tot, bueno, el micro és teu.
Primer farem una petita introducció, perquè és interessant per tenir les coses clares, i després veuràs que és facilíssim en recordar-nos de què són els probiòtics i què són els prebiòtics.
D'acord.
No? La cèlebre cita aquesta que diu que som el que mengem és realment certa, no? I últimament, amb temes de salut, dietètica, doncs vull dir, tothom comença a sentir coses, no? I principalment hem sentit parlar dels bífidus, dels lactobacilos i totes aquestes lactis i que d'alguna manera ens relacionen amb els probiòtics i prebiòtics, no? I en general amb el que és la flora intestinal, el que tu comentaves al principi a la introducció, que també se diu microbiota intestinal, no? Que cobreix totes les parets del nostre intestí, que està composat per unes 100.000 milions de bactèries, és a dir, quasi 2 quilos de microorganismes que tenim dins del nostre intestí, no?
En sèrio? Així de clar.
Sí. Bé, la majoria fan una funció clarament beneficiosa per a la nostra salut, o sigui, són els nostres autèntics aliats, no? De fet, juguen un paper fonamental amb el sistema immune i són els que, per les persones, en principi, se manté tota la vida igual, o sigui, al principi els infants... se'ls va consolidant a partir ja de la llet materna, després se manté durant tota la vida i a partir dels 60 anys comença a davallar una miqueta, no? Comença a fer, però sempre d'una manera molt suau. Són indispensables també per l'absorció dels nutrients i el manteniment de la mucosa intestinal. Manté a ratxa totes les bactèries patògenes, les dolentes, per dir-ho d'alguna manera. I, a més, el 90% d'una hormona que havíem parlat, que era la de la felicitat, que és la serotonina, el 90% se produeix en el nostre intestí, no?
Vaja.
I després comunica amb el nostre cervell, o sigui, per això...
Per això diuen allò que tenim un cervell als budells, no?
Exacte, un segon cervell. Sí. És així, Natàlia. Sí, és molt interessant. Bé, quan se desequilibra tot això, direm que hi ha una disbiosis. Disbiosis és quan se desarregla aquest statu quo, no? Diguéssim, de bactèries bones i dolentes, no? I efectivament això se produeix quan prenem antibiòtics, laxants, antiinflamatoris i sobretot el tema de l'omeprazol, que l'hem sentit parlar de vegades, que és l'inhibidor de bomba de protons, no?
Mm-hmm.
I que quan se pren durant molt de temps, que és per... se necessita per al tema de la acidesa d'estómac, no? I quan prens molts de medicaments, i sobretot antibiòtics, no? Bé, això fa alteracions i per això s'ha d'anar en compte amb el tema de prendre molt tipus de medicaments, no? Bé, ara amb aquesta petita introducció i el que és tota la flora intestinal i tot el que és la microbiota, direm que els aliments probiòtics... són els que aporten microorganismes vius. És a dir, quina és la darrera vegada que has pres un iogurt, per exemple?
En el meu cas fa més de mig any. Però és per una altra qüestió. Bé, tenc un infant molt petit, que pren llet materna, i no puc prendre cap lacte.
De vaca. Però, de totes maneres, qui pren un iogurt, qui pren un kèfir, qui pren xucrut, està, diguéssim, introduint a la seva dieta tots aquests probiòtics. Mm-hmm. O sigui, els probiòtics són els microorganismes vius que tu ingereixes a la teva alimentació. I amb aquests elements, o sigui, el iogurt i el kèfir, pues seria, jo que sé, menjar un iogurt cada dia, pues estaries introduint aquests probiòtics a la teva vida, no? Després, quins són els prebiòtics? Els prebiòtics són els aliments dels probiòtics. Mm-hmm. És a dir, és donar-los aliment a les teves bactèries bones, per dir-ho d'alguna manera, del teu estómac, no? Del teu diguéssim, tot el que és l'intestí. La paraula probiòtic ve precisament, és l'antònima de antibiòtic. Sí, moltes vegades, quan te donen antibiòtics que te diuen d'àmplia gamma, vol dir que són una miqueta perillosos perquè eliminen tant els probiòtics bons com els dolents, no? I això tindríem que anar en compte. O sigui que qui s'aprèn un iogurt, per exemple, amb una cuarada de cibada, està fent menjant un probiòtic i un prebiòtic, les dues coses.
Mm-hmm. Bona combinació.
O sigui que... I els prebiòtics, on se troba? Pues a les verdures, bròcolis, carxofes, a les fruites, a les llegums, als cereals integrals, que són coses que tu no digereixes, però sí que mengen les bactèries bones del
fibra,
teu...
Fibra pura.
Exacte, això és l'important. I aquesta és la gran diferència, no hi ha més, no? Mm-hmm. Finalment, el que també és important és evitar situacions d'estrès, evitar també els menjars rics en sucres, en greixos, per mantenir la nostra flora intestinal en perfectes condicions. I si t'apareix, així ho deixam amb aquesta informació per als nostres amics.
Perfecte, concís i clar, com sempre. Artur, un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies.
Fins a la propera, Natàlia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. És participació.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
I, com vam anunciar la setmana passada, les històries majúscules d'avui tracten de cinema, concretament del Festival Internacional de Curts sobre Persones Majors de Salamanca, el FICMA. Enguany ha arribat a la 5a edició i ja en coneixem el palmarès, Mireia.
I tant. Va ser dissabte que es va cloure amb una gala que va ser virtual, que la podeu veure en qualsevol moment. Si aneu al YouTube, poseu FICMA, us apareixerà una hora de gala. I hem de dir que el manco el curtmetratge que va guanyar no ens hauria de sorprendre gens. sabeu per què, i de per què vam entrevistar el director del curtmetratge el 6 de juliol. Ara mateix us ho desvetllam. De juny, un curtmetratge d'animació que va sorgir durant el confinament es va fer viral a una gran velocitat. La pel·lícula partia d'un fet real, com tantes d'altres. Un home major que pateix d'Alzheimer. No recorda el nom de la seva filla, però en canvi sí que recorda les notes de les cançons del seu acordió. A la gran pantalla l'acordió es converteix en un violí molt bonic. El protagonista surt cada dia al balcó i el que fa és interpreta les seves més belles melodies i recorda la seva joventut entre els somriures i els aplaudiments dels veïns. El curt el va dirigir el barceloní Jordi García de la productora 23 Lunes. Va ser durant el confinament. El va fer a distància amb diversos companys de la productora que el dirigeix. L'experiència va ser més que satisfactòria i Herman, que és el nom del curtmetratge, va guanyar dissabte el premi a millor curt del Festival de Persones Majors de Salamanca. A la gala d'entrega, que va ser del tot virtual, vam veure en Jordi i ara escoltarem les seves paraules.
Quería pues daros las gracias por el premio. Estamos muy, muy emocionados. La verdad que todo el equipo ha recibido este premio con muchísima ilusión. Y nada, a agradecer otra vez, porque básicamente este corto está hecho para vosotros, los que nos cuidasteis cuando éramos pequeños y que ahora nos toca cuidaros a vosotros. Espero que hayáis disfrutado mucho del corto y que espero que nos veamos el año que viene.
Abans hem dit que tocava un acordió, era una harmònica, ens ha fallat sa memòria. El Herman Real, que no nom Herman, però que tampoc no cal que diguem el seu nom, toca encara l'harmònica. Aquest va ser un film dels guardonats, però n'hi ha més. El festival otorga cada any també el Premi Vitor, el millor curt realitzat per estudiants. Abuelos, más que una palabra, n'ha estat el guanyador. Ara escoltarem el seu director, el joveníssim Álvaro Muriel.
Este trabajo es fruto de la idea inicial que tuve al presentarme al FICMA Salamanca, ya que quería hacer un homenaje a todos los mayores y a todos los abuelos por la cantidad de enseñanzas y valores que nos han transmitido y que nosotros hemos aprendido de ellos. Particularmente me gustaría dedicar este premio a mis abuelos, ya que para mí siempre han sido una fuente de inspiración y me han transmitido una gran cantidad de valores y enseñanzas que hacen que actualmente sea la persona que soy.
Abuelos, más que una palabra, recull els records d'algunes al·lotes molt joves sobre els seus padrins. És un curt tan senzill com colpido.
Ser fiel, creer a los demás y dar lo mejor de mí misma es la mejor lección que me han dado mis abuelos.
Bueno, pues aparte de todos los valores que me han podido enseñar mis abuelas, uno de los más importantes para mí es la bondad, porque es verdad que tú si eres buena persona puedes llegar a mucho más lejos. Y esta rueda de gente buena. Con sus lecciones de bondad he aprendido que cuando eres bueno, ganas tú y ganan los demás.
Desde muy pequeños también nos han enseñado la importancia del compromiso y el esfuerzo. Son los primeros que están ahí apoyándote y alentándote para que consigas tus sueños y para que te conviertas en la persona que realmente quieres ser. Mi abuelo siempre decía que la familia, las penas se dividen y las alegrías se multiplican.
Si tuviera que definir a mi abuela Flori, diría que es una persona amable, cariñosa, simpática, carismática y sobre todo tiene una virtud que la diferencia del resto y es que es una persona sin prejuicios. Siempre te va a dar su opinión de la manera más respetuosa. Estar con ella es sinónimo de aprendizaje y de ella he aprendido la entrega. Siempre nos da todo sin pedir nada a cambio y esto es un gran acto de amor y cariño.
A l'edició d'enguany del Festival de Curs sobre Persones Majors de Salamanca s'hi han presentat 157 obres de 17 països, es diu aviat. El jurat n'ha seleccionades 23 que heu pogut veure a través de la plataforma Fest Home entre el 28 de setembre i el 3 d'octubre. Un d'ells ha estat Una vida assegurada. Narra la història d'una venedora d'assegurances que sí o sí està disposada a treure tots els dopes que pugui de la dona major que visita a primera hora del dia. Núria Prims es posa la pell de la venedora i Luisa Gavassa és la víctima d'aquest assetjament. Per la seva interpretació ha rebut Gavassa també un guardó. En el vídeo que va gravar per la gala deia això.
Como mujer madura y actriz madura, pues el haber ganado el premio a la mejor actriz pues me pone muy contenta, sobre todo porque es en comedia. Porque yo quizá por la voz, por mi trayectoria en cine, me dan siempre personajes como muy, muy, muy dramáticos. Entonces Jesús me ha dado la posibilidad con este corto de pasarme bien, de demostrar que también puedes hacer drama y comedia y que y hacer reír a la gente es muy gratificante. Ese es un premio, hacer reír a las personas. Si encima te dan el premio a la mejor actriz, pues ya es premio sobre premio. Muchísimas gracias y sobre todo pensar que ser madura no implica ni aburrimiento ni que todo tenga que ser triste, a pesar de que hay muchas tristezas en este momento, sobre todo a nuestro alrededor, pero también hay alegrías. Y la historia de Jacinta yo creo que está llena de humor y llena de ternura también.
I no podem tancar aquest repàs al que és el festival dedicat a les persones majors sense dir que Benedicta Sánchez, que recordeu, als seus 84 anys, el mes de gener, va guanyar un Goya per la pel·lícula O que arda, Goya, actriu revelació, també s'ha endut un premi, el premi honorífic d'aquest festival. Com tots, ha estat molt merescut i ara mateix escoltam les seves paraules.
Agradezco con toda mi alma y corazón la atención para con mi persona al concederme el premio FIMA, con el que además contribuye a que las personas mayores sintamos un cierto alivio por el peso de los años y del largo camino recorrido. COVID-19 no me permite viajar a esa bella ciudad de Salamanca. Será en otra oportunidad.
Gràcies, Mireia, per dur-nos aquí tots aquests testimonis del Festival Internacional de Curtmetratges sobre gent gran, el FICMA Salamanca.
Val molt la pena veure'ls i no els trobareu tots, però la gala, que surten un parell, Germán està al YouTube, val la pena. I si esteu sensibles, que encara sereu més sensibles a les persones majors, perquè tots estan fets amb molt, molt, molt d'amor.
Com aquest programa, podríem dir, Mireia.
I tant, molt d'amor, i tant, molt de sentiment.
Petit incís per dir moltes gràcies per aquesta altra edició del programa i gràcies també a tots els qui ens escoltau avui i qualsevol altre dia. Recordem ara en Germán Schreiber, el protagonista d'aquest curtmetratge. Germán tenia gairebé 80 anys i pensava que els aplaudiments de les 8 del vespre durant el confinament, que eren pels sanitaris, doncs que eren per ell i per la seva interpretació amb l'harmònica. El curt, basat en la seva història, ha estat merescudament premiat al Festival de Curts sobre Gent Gran FICMA Salamanca. I des de Som Grans enviem també l'enhorabona a l'equip de l'estudi d'animació 23 Lunes. Per en Germán i per tots els Germans i les Germans d'arreu, una carinyosa salutació en forma de música. Gràcies a tots per ser amb nosaltres. I ja sabeu, si us heu perdut algun bocí d'aquest programa o d'un altre de Som Grans, sabeu que els teniu tots al web i a l'aplicació d'IV3. Salut per tots. Adeu.